Les dues obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Avui és dia de partit pel centre d'esports i en joc alguna cosa més que tres simples punts. Una setmana més hem d'insistir en el mateix. Cal trobar el camí del gol perquè la falta d'encert ja s'està allargant massa. I no serà perquè no s'hagin creat ocasions, més aviat al contrari. L'únic que falta és, com s'està dient, que la pilota acabi entrant. Seria més preocupant, és veritat, si el motiu fos que no genera res en atac. A Mallorca, per exemple, es va crear poc perill, però què dir dels dies de l'Espanyol, Albacete o Saragossa el passat diumenge? Al final, però, 520 minuts i 5 partits sense veure porteria. Avui ho analitzarem, però malauradament hem de parlar d'una ratxa històrica. És el moment de trencar-la, però enfront hi haurà tot un Leganés, una exprimera que arribarà amb bona dinàmica després de 3 bons resultats. Cal recordar, però, que el Sabadell ha donat la cara contra els altres descendits, Espanyol i Mallorca. Res fa pensar, doncs, que avui l'equip d'Hidalgo s'hagi de sentir inferior.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González de les vies de so, arrenquem.
Comenta la recepció.
Farem la prèvia més pura del Sabadell-Leganés d'aquesta nit i analitzarem en profunditat aquesta falta d'encert dels arlequinats. Parlarem amb l'atleta sabadellenc Alexis Rodríguez amb una curiositat relacionada amb el partit. Xerrarem també amb el Miqui Lladó a 2 dies que el juvenil del Centre d'Esports inicia el camí a Divisió d'Honor i avui programa farcit amb espai pel futbol sala, amb vol, ciclisme i tenis taula.
I fora de l'hotel?
El Barcelona derrota la Juventus per 0-2 en la segona jornada de la fase de grups de la Champions gràcies als gols de Dembélé i Messi de penal. 6 punts de 6 sumen els de Ronald Koeman, que lideren el seu grup. El Sevilla també va guanyar 1-0 al Rennes. Els altres resultats de la jornada van ser Krasnodar 0, Chelsea 4, Istanbul 0, Paris Saint-Germain 2, Ferencváros 2, Dinamo 2, Bruges 1, Lazio 1, United 5, Leipzig 0 i Dortmund 2, Zenit 0. Avui serà el torn de l'Europa League, també segona jornada, quan faltin 5 minuts per les 7, Karabakh-Villarreal i a les 9, Real Sociedad-Napoli i Granada-PAOK. Per cert, a Catalunya no es permetrà l'entrada de públic en partits de bàsquet i futbol internacionals, així ho van pactar el govern estatal i la Generalitat. En bàsquet, el Joventut es va imposar a la pista de l'Unix Kazan per 91-93 a la pròrroga i a més ho va fer sense Tomic ni Pau Ribas. Els badalonins acumulen 5 victòries en les 5 jornades que han disputat a l'Eurocup.
Han parlat en les últimes hores
Ronald Koeman, entrenador del Barça després del triomf contra la Juve.
Hemos hecho nuestro fútbol. Hemos, bueno, intentado jugar desde atrás con tres para tener gente por el medio. Yo creo que hemos creado muchas oportunidades de marcar. Yo creo que hemos tenido que sentenciar el partido mucho más antes. Entonces, en general, muy contento por el juego, muy contento con el carácter del equipo y una gran victoria.
I a les xarxes socials.
2 tuits del Sabadell, el primer amb un vídeo recordant l'últim partit a la nova Creu Alta contra el Leganés, amb un golaç d'Antonio Hidalgo des de fora de l'àrea. Tant de bo avui es pugui repetir una acció similar. El segon, anunciant que s'ha assolit la xifra de 3.000 socis. El número 3.000, aquest número honorífic, és per l'excapità arlequinat Tanco.
De quin partit no estarem pendents?
Just abans del partit del Sabadell, a 8:15 del vespre, duel de la Lliga Sub-20 de Brasil entre l'Anápolis i l'Anapolina.
Avui celebra el seu aniversari.
Doble felicitació per David Acedo, l'exjugador del Centre d'Esports. Avui, que compleix 22 anys, ha entrat per primer cop a la convocatòria del primer equip del Mirandés, el seu nou club, per al xoc d'aquesta tarda contra el Zaragoza. L'enhorabona per ell.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
5 minuts per sobre del punt de les dues. Això significa que ja queden menys de 7 hores i mitja perquè es disputi el partit de la jornada 9 de la Lliga Smartbank entre el Sabadell i el Leganés. Sergi Garcés, com estem? Molt bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Mira, arribats a aquestes altures, jo crec que ja es pot parlar així, Jo confio en aquest Sabadell, confio en que avui es pugui sumar la primera victòria del curs, però jo estic cagat, perquè el Leganés em sembla un senyor equip. No sé quines sensacions tens tu.
Bé, més enllà de l'afirmació barruera que t'has tret de la màniga, sí, estem d'acord que, evidentment, el Leganés segurament jo el posaria entre l'Espanyol i el Mallorca. És a dir, l'Espanyol per mi continua sent el millor dels 22 equips, la millor plantilla, després ja el millor equip o no, això ja són paraules majors i només el temps ens ho dirà, però com a plantilla per mi de llarg és la millor de les 22. I jo el Leganés el situaria just per sota, un esglaó només per sota del propi Espanyol. O sigui, em sembla un tros d'equip, un tros de plantilla, bon entrenador, no serien dels meus preferits, però bé, Pep Lluís Martí em sembla un bon entrenador i que a més, amb els mimbres, per dir-ho així en castellà, que li han donat aquest any per treballar, crec que el Leganés, ara sentirem parlar, Antonio Hidalgo, una pindoleta d'ahir, per exemple, on parla de que potser enganyen una mica a l'inici del Leganés quan diem no va acabar de començar bé. Bé, ens estem referint potser al primer partit i mig, a partir d'aquí van agafar velocitat de creuer i ja no l'han deixat. I com diem, avui el Sevilla s'enfronta a un dels equips grans, però grans de veritat. No per nom, no per història, no per aquests elements externs, sinó per una realitat de present immediat, que és aquest Club Deportiu Leganés.
Al final és un equip que, recordem, acaba de baixar de primera divisió després de 4 temporades a l'elit del futbol espanyol. Sergi, abans d'entrar en matèria, si et sembla, repassem els marcadors d'aquesta jornada intersemanal, que el Sabadell, per cert, és la seva primera jornada intersemanal, insistim, perquè la setmana passada es va haver d'ajornar el Sabadell al Corcón. Jugat el dimarts, Girona 2, Cartagena 1, i ahir Espanyol 2, Ponferradina 0. Parlarem una mica també de la Ponferradina i una miqueta, no sé si de polèmica, no sé com dir, una mica de por de cara al partit de diumenge, després en parlem, Sergi?
Sí.
Albacete 1, Les Palmes 1, Castelló 1, Almeria 2, compta amb el conjunt orellut, que ja acumula 4 derrotes seguides després d'erigir-se com l'equip revelació de la categoria, Oviedo 2, Logroñés 3, i per avui queda a 4:45 de la tarda a Vendora, l'Alcorcón Sporting, a les 7, Tenerife Lugo, Mallorca, Màlaga i Mirandés Zaragoza, i tanquen la jornada el Rayo Fuenlabrada, el derbi madrileny i aquest Sabadell Leganés, amb un centre d'esport, Sergi, que després de sumar aquest primer puntet a la Romareda, doncs ara toca refermar aquestes bones sensacions.
Sí, és el repte que té l'equip per endavant. Va succeir, i no vull cridar el mal temps, després de donar una imatge en progressió positiva des de Vallecas a Mallorca i posteriorment contra l'Espanyol, tot i que van ser 3 derrotes, però la progressió de sensació, d'imatge, d'estar creixent, la van anar deixant l'equip, va venir la baixada, gairebé en sec, perquè el dia del Mirandés va ser un sotrac d'aquests entre inesperat i fins i tot excessivament contundent, però on el Sabadell va donar pum, alguna llum d'alarma, es va encendre de que alguna cosa no girava rodona del tot, que malauradament es va confirmar la segona meitat del Belmonte, i ara, com diem, ve aquest tornar a aixecar el cap després del partit, empat al marge, parlo només del joc, parlo de les sensacions, parlo de la imatge que va oferir l'equip, aquest tornar a treure el cap, per dir-ho així, a la Romareda. Per tant, com dius, toca reafirmar, toca confirmar que aquesta millora no ha estat puntual, però amb el repte de fer-ho, a més, com diem, Sergi, davant d'un equip realment potent. És a dir, aquí avui el Sabadell no només haurà de donar la sensació, sinó que a més haurà d'estar amb mil ulls, atent i avisat de tot el que li pot proposar el conjunt madrileny avui a l'estadi de la Nova Creu Alta.
I ho deies abans, Sergi, que podríem situar aquest Leganés a l'alçada d'equips com l'Espanyol, com el Mallorca. Recordem, i a més ho dèiem a l'inici, que el Sabadell, i ho estava recordant també ara, Sergi, que l'equip d'Antoni Hidalgo va donar la cara contra tant com el Mallorca com el Real Club Deportiu Espanyol aquí a la Nova Creu Alta. Per tant, res ens fa pensar que avui, per què no, evidentment, el Sabadell, com a mínim jugar-li de tu a tu al Leganés, segur que sí.
Sí, és la proposta que s'ha de fer, no? És el tercer equip descendit aquesta temporada que es veurà a les cases amb el Sabadell i tot just estem parlant de la jornada 9, per tant, en aquests 9 partits, encara que només s'han jugat 6, però en aquestes 9 jornades el Sabadell al seu calendari deia, i ho recordàvem ahir amb l'Adri, que s'hauria d'haver enfrontat a l'Almeria, que s'hauria d'haver enfrontat als 3 descendits, que s'hauria d'haver enfrontat, o s'haurà enfrontat ja al Zaragoza, al Rayo Vallecano. Bé, és que t'estic dient noms que d'aquests 6, tranquil·lament, els 6 te'ls imagines a la part alta de la classificació en una temporada que els hi vagi mínimament normal.
Sí, sí, dels més forts potser quedaria el Girona, potser, que em vingui així al cap i poca cosa més.
Sí, sí, dels teòricament potents, dels teòricament de que les travesses tots situaríem a la part alta, més enllà de sorpreses, que afortunadament el futbol sempre ens deixa algun Elche de tant en tant que es cola per aquí al mig, sí, Girona i poc més, i molt poquet més del que quedaria com a equips potents. Per tant, el Sabadell ha tingut un calendari, ja, i ho deia Antonio Hidalgo en roda de premsa, que si tu analitzes, potser no en calent, però després, amb la perspectiva que dona el temps, dius, ei, el tanto que és que teníem ossos darrere d'ossos darrere d'ossos. Salves el Mirandés perquè al mig i l'Albacete, amb tot el respecte, i la resta són autèntics canyardos als quals ha hagut d'enfrontar el Centre Esport Sabadell.
I ara que parlaves d'Hidalgo, ahir podíem escoltar la roda de premsa, Sergi, podem rescatar algun fragment també,
sí,
parlant ja també directament de cara a aquest partit contra el Leganés, no?
Sí, mira, un de molt breu, així per començar, per fer una pinzelladeta, sobretot d'aquestes pretensions que té avui el Centre Esport Sabadell davant el Leganés i que passen, evidentment, per allò que es diu la solidesa. En parla Antonio Hidalgo.
En aquesta categoria la solidesa és molt, molt important, la vam trobar l'altre dia i aquest és el camí, està clar.
Doncs el camí de la solidesa, aviam si es pot mostrar així de sòlid i compacte al Centre d'Esports de cara a aquest partit contra un Leganés. I Antonio Hidalgo també en aquesta roda de premsa es va referir una mica al conjunt madrileny, aquesta bona dinàmica, no?, que porta en aquests últims tres partits especialment, que és veritat que va arrencar una mica irregular, però al final 9 punts de 9 en aquestes últimes tres jornades.
Sí, si no fos perquè l'Espanyol ha jugat un partit més, estaria només a 2 punts dels espanyolistes, com ahir els de Vicente Moreno ja van sumar la seva nova victòria. Doncs ara mateix qualsevol que agafi la classificació veurà que hi ha 5 punts de marge, però evidentment amb aquest punt d'aquest asterisc de saber que el Leganés, tant de bo siguin 5, avui a la nit també, però de moment els 5 són una mica ficticis o tenen un punt de trampeta legal. Això que dèiem, t'ho comentava al principi, hem anat recalcant tots que l'Espanyol ha començat com un tro, que el Leganés potser té més dubtes, però analitzant-ho al detall no és ben bé cert. És a dir, el Leganés és cert que va tenir un inici una mica dubtós, però que això li va durar 2 jornades. Després ha agafat aquesta velocitat de creuer que et deia abans, ha pogut guanyar, ha pogut empatar, no, perquè no ha empatat, però ha pogut guanyar o ha pogut perdre, però amb una sensació de que realment li estava agafant el pols a la categoria. I com dius, les tres últimes jornades, les tres últimes victòries de l'equip de Pep Lluís Martí potser són un símptoma molt clar d'aquesta millora evident. Per tant, Antonio Hidalgo, per rematar-ho, el que deia ahir el tècnic de Canovelles és precisament això, no? De dir, el tanto, que ens quedem potser molt amb la superfície, no veiem el que hi ha per sota de l'aigua, i aquest Leganés és realment dels forts, però amb majúscules.
Era més una qüestió de resultats del que ells feien al camp. Veient partits d'ells ara, veus que el dia del Castelló van tenir moltíssimes ocasions, veus que el dia del Girona va ser un altre cop amb moltíssimes ocasions. Segurament el discurs del Pep Lluís ha variat una mica del principi a ara, perquè ell mateix ho va dir a roda de premsa, que volien ser una mica més combinatius del que són ara.
Doncs adaptant-se també a aquesta categoria, aquest Club Deportivo Leganés, que com diem arriba amb molt bona dinàmica al partit d'avui a la nova Creu Alta. Sergi, per cert, l'altre dia la veritat és que l'11 que va escollir Antonio Hidalgo a la Romareda va respondre bé. No, hem vist molts canvis, la veritat, de jornada a jornada, els que ha fet el tècnic de Canovelles segons el partit que es donés. No sé si avui podríem trobar, i no ho sabrem fins a l'última hora, evidentment,
segur.
De forma confirmada, però no seria descabellat dir que podríem trobar una alineació molt similar a la titular a Saragossa, potser.
Sí, a més ahir en parlava el tècnic també, en roda de premsa se li va preguntar per aquesta circumstància, perquè haver començat a trobar potser un equip tipus, ja sé que ens estem precipitant perquè al final és un bon resultat de 6 jornades, per tant, tampoc cal ara llançar les campanes al vol i ser més del que realment significa, però és cert que les sensacions, tornem-hi, que va deixar l'equip era com a mínim per intentar consolidar part d'aquest bloc, si no al 100%, si en un tant per cent prou elevat, no? El que sí que ens deixava clar Antonio Hidalgo és si això estiguéssim parlant de Zaragoza a Ponferrada sense passar pel mig el partit d'aquesta nit, seria molt probable, havent-hi aquest partit per aquí al mig, tenint en compte que dijous que ve es tornarà a jugar contra l'Almeria, que diumenge de la setmana que ve hi ha un altre partit davant el Màlaga, que són al final, Sergi, aquests 4 partits en 10 dies que té el Sabadell, sembla complicat que tots els jugadors puguin mantenir aquest ritme. Que hi haurà poques modificacions? Jo m'espero poca revolució, per dir-ho així. Jo m'espero personalment pocs canvis, o canvis molt radicals. Però això, amb Antonio Hidalgo, mai no se sap, perquè, com dius, poques pistes dona i a sobre ens acostuma a, de sobte, sortir amb allò que no t'ho esperes, no? Jo m'atreviria, si ens haguéssim de jugar diners, a dir que hi haurà poques modificacions, partint de la base que, a no ser que hi hagi sorpreses, esperem que no, no hi ha més tocats que els coneguts. Ahir se li preguntava també per aquesta circumstància. Recordem que el Sabadell no pot comptar ni amb Boniquet ni amb Pierre Cornut. Per tant, en teoria, jo m'imagino poques modificacions avui per rebre el Leganés, veient com va funcionar l'equip el diumenge a la Romareda.
Triï el que triï Hidalgo. Esperem, Sergi, que el Sabadell trobi el camí del gol d'una vegada per totes, perquè recordem, són 520 minuts ja sense veure porteria rival i en total 5 partits.
Vols una dada d'aquestes estadístiques, eh? I jo no sóc, precisament els que em coneixeu ja sabeu que jo això dels números m'ho miro molt, molt, molt relativament.
Vigila amb el que dius, que potser em desmuntes ara l'informe.
Va de les ocasions reals de l'equip?
No,
perquè
si
no m'espero d'aquí una estona.
No va de les ocasions reals.
Doncs les estadístiques d'aquests programes, ahir li deia a l'Adri, li apuntava ja el titular i avui hem pogut indagar una miqueta més. Els números que diuen aquests programes que avui en dia ho analitzen tot, que els directors esportius, els cos tècnics, els jugadors, s'estudien gairebé al detall per veure possessions, però no només possessions, sinó possessions de realitat, de moments, de llocs, d'espais, del terreny de joc. Bé, allò que és mil·limètric, diu que el Sabadell a aquestes alçades, i estem parlant de números, que en el futbol es poden traslladar molt relativament, el Sabadell a aquestes alçades hauria de portar entre 6 i 7 gols per les ocasions generades, per com s'han generat i quin tipus d'ocasions eren aquestes de les quals ha disposat el Sabadell.
Imagina't.
6-7 gols, en porta un. Allò que deies ara fa un moment del Castellón, equip revelació, el Castellón estava per sobre de la seva realitat i de les seves probabilitats. Què potser li està passant ara al Castellón? I no vull cridar el mal temps, perquè res en contra del conjunt orellut. Més enllà que és un rival del Sabadell. Que ara potser està topant amb la seva realitat. Ara necessita molt més del que abans amb molt poquet en tenia, i el Sabadell li està passant encara tot el contrari. De tot el que genera, encara no ha tocat aquesta tecla. No sé si l'informe ens traurà de dubtes o no. Ho dic per passar-li després a Antonio Hidalgo i potser ens fem rics, tu.
No del tot, no del tot. Sergi, tu que no fa gaire et van fer allò la commemoració dels 700 partits narrats, ara no sé quants dos portar, si gairebé 750 o...
Poquets, perquè es va durar la temporada passada, però sí, 740, una cosa així.
Quantes temporades són narrant el Centre d'Esports?
Aquesta és la 19a.
19a, per tant, des de...
No. 19a o 20a, ara ja no me'n recordo, 20a temporada.
Des de principis de segle, eh?
Sí.
Tu recordes alguna ratxa similar sense marcar?
Soc molt dolent per la memòria, però segur que alguna n'hem tingut, no sé si tan dura com aquesta, però alguna de no marcar segurament n'hem tingut, eh?
Et convido, doncs, que escoltis atentament aquest informe que us hem preparat amb la veu del Pau Vituri.
Xifres repetides i que són l'autèntic mal de cap ara mateix pel Centre d'Esports. 520 minuts sense veure porteria en el que duem de Lliga, només un gol, aquest.
Veurem qui acaba sent el llançador, eh? Finalment, Juan Hernández del xut! Gol, 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 del Sabadell! Juan Hernández! Amb l'esquerra, superant la barrera.
El de Juan Hernández de falta ha estat l'únic moment de celebració enguany pel Sabadell. Va ser a la primera jornada de l'equip a Vallecas. Des de llavors, cap gol, 5 partits sense marcar. I no és senzillament una mala ratxa, sinó una ratxa històrica. Anem a desglossar-la. Insistim, són 5 partits de Lliga consecutius sense fer gol. D'entrada, amb Antoni Hidalgo a la banqueta, el Sabadell mai havia estat dues jornades seguides quedant-se a 0. La temporada passada, en els 28 enfrontaments de fase regular més els 3 de play-off, l'equip es va quedar sense perforar la porteria rival en 6 ocasions, una més que en tot just els 6 duels que ha disputat el conjunt arlequinat enguany. Abans de l'arribada del de Canovelles, en els temps més recents, trobem, per exemple, una ratxa de 3 partits de Lliga seguits sense marcar amb el seu predecessor més immediat al càrrec, Kiko Ramírez. Va ser, evidentment, a segona B entre les jornades 26 i 28 davant l'Espanyol B, l'Ebro i el Teruel. Anem més enrere. En aquest segle hi trobem ratxes similars. A la 2012-2013 a segona i a la 2005-2006, 2004-2005 i 2002-2003 a segona B n'hi ha de 4 jornades consecutives. I atenció, una temporada abans, a la 2001-2002, 5 sense marcar quan es va jugar al grup segon de segona B. va ser entre les jornades 23 i 27 davant la Grama, el Logroñés, l'Alfaro, l'Espanyol B i el Beasain. Just després el Sabadell també perdia, però per 1-2 davant el Lleida. Van ser 6 desfetes consecutives per l'equip que entrenava Pere Valentí Mora. És a dir, l'actual centre d'esports iguala ara mateix la pitjor dinàmica ofensiva del segle. Remuntant-nos més en el passat, però en trobem alguna encara més accentuada. Hi ha casos a segona, com la 92-93 o la 90-91, on també van ser 5 els partits sense fer gol. Però el premi se l'endú la temporada 87-88, l'última que el Sabadell ha jugat a primera divisió. Aleshores van ser, atenció, 8 jornades seguides sense marcar, amb un balanç de 2 empats i 6 derrotes. I pel mig encara hi va haver una eliminatòria de Copa davant el Figueres, també amb el 0 al marcador i la destitució de José Martínez Palomar. El substituiria Jesús Antonio de la Cruz, l'últim tècnic arlequinat a la màxima categoria estatal. La pel·lícula, doncs, acabaria en descens. Fent la cerca de dades, encara podem trobar alguna altra ratxa similar. També a primera, a la 66-67, van ser 6 jornades sense celebrar cap gol. Però analitzant les de segona divisió, no trobem cap on el centre d'esports sumi 6 partits lliguers, no veiem porteria. Com dèiem, la d'ara és, es miri com es miri, una mala ratxa històrica. En resum, l'actual Sabadell acumula 5 partits sense marcar. Amb Hidalgo d'entrenador, mai s'havia estat ni tan sols 2 jornades consecutives sense fer gol. La pitjor ratxa històrica del club s'enfila fins als 8 enfrontaments lliguers en l'últim any a primera divisió a la 87-88. N'hi ha algunes que igualen els registres de l'actual dinàmica, com en dues ocasions a segona divisió, però mai s'ha anat a més a la categoria de plata. Definitivament és el moment de ficar la pilota per no batre aquest registre.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Quasi 22, per tant, el Sabadell, que està pràcticament igualant una ratxa històrica, no de moment aquella de 8 partits seguits que es van filar en l'última temporada de primera divisió, però a segona divisió la màxima ratxa ha sigut de 5 partits sense marcar. Esperem que avui no se superi aquest registre. Contra un Leganés, Sergi, continuem parlant d'aquesta prèvia del partit d'aquesta nit. Podem rescatar també algun fragment que ens va deixar ahir la roda de premsa de Pep Lluís Martí molt breument, no?
Sí, molt ràpid. Anem de cara a barraca, sobretot. La primera, se li va preguntar a Pep Lluís Martí precisament per aquesta dinàmica positiva de l'equip. Doncs ahir el tècnic balear va fer molt d'Antonio Hidalgo, i si no, escolta.
El realismo de lo que es. Lo pasado, pasado es, ya está hecho, eso ya no nos lo quitan. Ahora lo único que nos interesa es el presente, y el presente es intentar volver a trabajar con esa concentración y esa intensidad en todo momento, saber en cada momento lo que requiere el partido para intentar conseguir la victoria.
Res, que la història ja està, ara el present, i el present és el partit d'aquesta nit contra el Sabadell, per cert, un Sabadell que el va posar pels núvols, Pep Lluís Martí, en quant a maneres de jugar, en quant a proposta futbolística. Això sí, va deixar clar que el Sabadell té problemes, i aquí és on m'imagino que els pepineros aquesta nit intenten fotre mà.
Creo que es un equipo con muchísima posesión de balón, un equipo que está muy bien trabajado, que tiene un grandísimo entrenador, tengo la gran suerte de conocerlo y tener una gran amistad con él, y creo que es uno de los entrenadores del futuro, uno de los entrenadores a tener en cuenta, y en ese sentido creo que debería tener más puntos, sí, el problema es que pues, le ha costado en los últimos minutos muchos.
Doncs Pep Lluís Martí elogiant també aquest centre d'esport Sabadell, per ser un Leganés que arribarà amb els dubtes de Robert Ibáñez, Jonathan Silva i Roberto Rosales. Ja veurem si podrà disposar d'aquests tres futbolistes.
I un Leganés que arribarà directe des de Barcelona. Ho dic perquè, a diferència d'altres equips que fan nit aquí a la ciutat o als seus voltants, avui han escollit els de Madrid, han escollit en aquest cas un hotel de la capital catalana, per tant, que arribaran en autocars directament per després entornar-se en dutxa i cap a Madrid si els hi deixen alguna via de sortida.
Doncs aquest és el pla de viatge d'aquest Club Deportivo Leganés. Per tancar-ho, Sergi, a moda d'agenda.
Doncs sí, simplement recordar el que ja a aquestes hores hauria de ser més que sabut, però per si de cas, l'estadi de la Nova Creu Alta és l'escenari, 2:15 de la nit, i per tant això significa que des de mitja hora abans tot l'equip del Sabadell en joc ens hi posem en marxa aquí a Ràdio Sabadell, recordem, amb el so sincronitzat amb Movistar Liga, que diria que és un dels canals que avui fa, per un dels seus canals fa avui el partit, i evidentment amb Ràdio Sabadell a l'orella. Avui hem fet la broma, avui soparem tots plegats, que sigui de manera virtual o no, però acompanyarem el sopar de més d'un i de dos, inclosos els que estan en aquest estudi, que també segur que els agafarem avui amb la boca plena en algun moment.
Que la gent posi la ràdio, perquè a més recordem, Sergi, que serà partit un cop més a porta tancada i, malgrat tot, el Sabadell que ha assolit aquesta xifra de 3.000 socis. Avui hem vist aquesta piulada del centre d'esports on Tanco és el soci honorífic aquest, número 3.000.
Sí, sí, és un dels històrics del centre d'esports Sabadell, una de les cares visibles d'aquest futbol d'abans, però sobretot una persona molt estimada, tot i no ser nascuda aquí a Sabadell, porta tota la vida aquí i, per tant, aquest soci, com dius, honorífic, del seu carnet 3.000, sabe marreta inclosa, per cert.
Sabadell Leganés, avui a dos quarts de 10, a les 9 el Sabadell en joc, el diumenge, pròxim partit, i demà ho podrem detallar més amb tota la prèvia del següent xoc dels d'Antoni Hidalgo, però contra aquesta Pontferradina, que ahir ens va espantar una miqueta, va jugar el seu partit contra l'Espanyol, però que té dos positius confirmats, un és Pascano, el romanès, que ja se sabia, i l'altre és l'ex de l'Andorra, Musa Sidibe. En principi, Sergi, no ha d'haver problema pel centre d'esports per jugar el partit de diumenge.
No em tiris de la llengua, perquè em torna a venir al cap el Corcón, i cada cop que surt un cas d'aquests, més estrany, per no dir una altra cosa, més sospitós, per no dir una altra cosa més greu que se'm passa pel cap, sembla tot l'enrenou i tot l'episodi provocat i protagonitzat pels madrilenys. És a dir, la Pontferradina ha actuat, i la Lliga ha actuat en aquest cas com tocaria. Dos casos, aïllats, i a jugar. Res més a dir.
Dues formes diferents d'actuar. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Rematem la prèvia d'aquest Sabadell-Leganés escoltant les estadístiques amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Casualitats de la vida, el Sabadell s'ha enfrontat les mateixes vegades al primer equip del Leganés, dues que el seu filial. Contra el segon equip del Lega, el centre d'esports va disputar la promoció de permanència la temporada 95-96, empatant 1-1 a la Nova Creu Alta i salvant-se després de guanyar per 0-2 a la tornada disputada a l'antic municipal de Leganés. Els precedents contra el primer equip pepinero són molt més recents, concretament de l'anterior etapa del Sabadell a segona divisió. L'any del descens a segona B amb Àlex García a la banqueta, el conjunt arlequinat va caure per 1-2 a la Nova Creu Alta en el partit de la primera volta. Borja Lázaro i Mantovani van avançar el Lega a la primera meitat i només començar la segona, l'actual tècnic del centre d'esports, Antoni Hidalgo, va retallar diferències amb un autèntic obús que es va colar per l'escaire. A la segona volta, ja amb Juan Carlos Mandia a la banqueta, el Sabadell va rascar un punt de butarque gràcies al gol d'Iñigo Eguaras, rival precisament en l'últim partit contra el Real Zaragoza. El Leganés serà el tercer ex-primera la temporada passada, amb el qual es veurà les cares al Sabadell en només 7 partits. Els de Pep Lluís Martí han arrencat aquesta novena jornada quarts, després d'encadenar 3 victòries consecutives, sobreposant-se a les 3 derrotes en els 5 primers partits. Si bé és cert que només 3 dels seus 8 enfrontaments han estat fora de casa, no és menys cert que el Lega només ha guanyat un d'aquests 3 enfrontaments, el de l'últim desplaçament a Logroño. La resta, derrotes a l'Anxo Carro de Lugo i a Castàlia. Compta avui amb el potencial ofensiu de l'equip pepinero amb homes com Borja Bastón, Sabin Merino o José Arnaiz. Amb 76 xuts, el Leganés és el segon de la Lliga en aquest apartat, només superat per un espanyol que ja va jugar ahir contra la Pontferradina. Per fer-nos una idea, el Sabadell ha xutat la meitat de vegades, 38, tot i que també és cert que ha disputat 2 partits menys. També lidera el Lega en xuts entre els 3 pals, 36 pels només 16 del centre d'esports. I acabem amb l'àrbitre, un vell conegut d'aquesta temporada. És el tinerfeny de 37 anys, Daniel Trujillo Suárez, o el que és el mateix, el col·legiat de l'estrena de Vallecas contra el Rayo. Com ja vam explicar, en el seu dia és la seva desena temporada a la categoria, però també ha tingut una breu etapa de 2 anys a primera. Té molts precedents amb tots dos equips, 7 amb el Sabadell i 12 amb el Leganés. I tot i ser l'únic àrbitre amb el qual ha marcat el centre d'esports aquesta temporada, el conjunt arlequinat du 4 derrotes consecutives amb ell. Els pepineros tampoc tenen massa bon record de Trujillo Suárez. Atenció a aquests precedents que conviden a l'optimisme. 5 partits xiulats fora de casa al Lega, un empat i 4 derrotes. Tot i que enguany només mostra 3 targetes grogues per partit, la seva mitjana global és de 5 grogues i 0,26 vermelles.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Dos quarts de tres del migdia de l'Hotel Suís d'avui dijous 29 d'octubre. Cada divendres repassem les estadístiques i també cada dijous o cada dimecres o cada quan jugui al Centre d'Esports Sabadell. Canviant de qüestió, us explicàvem l'altre dia una curiositat relacionada amb aquest Sabadell-Leganés d'aquesta nit a dos quarts de deu, i avui fem una mica més d'èmfasi. L'atleta sabadellenc Alexis Rodríguez, un bon aficionat del Centre d'Esports, s'entrena a Madrid i el seu fisio, que està ben a sobre en la recuperació de la greu lesió patida al tendó, és seguidor del conjunt pepinero. Anem a saludar-los a tots dos. Alexis Rodríguez, com estem? Molt bona tarda.
Bona tarda.
I també al José Antonio Bodoque. Què tal, Bodo? Com estamos?
Buenas tardes, muy bien, un saludo.
Alexis, ara esteu separats, però fa res, fa tot just una estoneta, estàveu junts amb aquesta recuperació, no?
Sí, 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 fa res. Una hora així estàvem junts treballant i ara doncs, jo estic a casa a punt de dinar i ell suposo que tornarà a treballar perquè està tot el dia treballant.
Parles tu molt a les xarxes socials de bodoquismo.
Sí, és que ell... Sí, jo porto només 2 anys amb ell, però el meu entrenador, per exemple, va començar amb ell, i al final s'ha creat aquest hashtag de bodoquismo perquè és una persona que sempre està treballant, sempre està a sobre i és com una, per dir així, religió.
Bodo, ¿ha habido mucho pique estos días con este Sabadell-Leganés?
Hombre, siempre hay pique porque al final pues, los dos queremos ganar, evidentemente, pero es un pique sano porque a los dos nos gusta el fútbol, hablamos mucho del Barcelona, del Sabadell, del Leganés, etcétera, pero bien, es un pique sano sin problema. Evidentemente esta noche que gane su equipo... Pero vamos, si nos llevamos un puntito cada uno, ni tan mal.
Oye, vosotros vais sobrados de puntos, ¿eh, Bodón? ¿Nos podéis dejar alguno? Que nosotros no, los necesitamos.
Sí, pero bueno, también lleváis 2 partidos menos, ¿sabes? Que yo, a ver, yo a raíz de Alexis sigo también al Sabadell porque es un equipo histórico y también pues al tratar con él pues estoy un poco al día de Stoico, Guruceta, Antonio Hidalgo, ¿sabes? Que le sigo en cada jornada. Y también ha habido un poco mala suerte en el sentido de que ha habido oportunidades para ganar, pero la mala suerte pues no ha sido posible. Pero vamos, que también tiene 2 partidos menos y aquí en segunda está todo muy igualado, ganar 2 partidos y te pones ahí a mitad de la tabla.
Lo tienes bien estudiado, Bodo. Alexis,
sí, sí, sí.
Alexis, et deia que tu de petit anaves freqüentment, no?, al temple?
Sí, de tant en tant anava. Sobretot vaig veure, per exemple, recordo un partit... crec que era 3-3 al Sabadell Racing, un partit boig, i és el que més recordo, perquè era bastant petit. Llavors ja vaig començar més amb competicions al cap de setmana, ja vaig venir a Madrid, i al final gairebé no he pogut anar. L'any passat vaig anar, i espero aquest any, en algun moment de l'any, poder anar.
Com tu, em sembla que la majoria de seguidors arlequinats. Bodo, ¿habéis hecho alguna apuesta o algo para el partido?
No, sinceramente no, hombre. Él quiere que gane el Sabadell y yo quiero que gane el Leganés, ¿sabes? Luego va a ver qué pasa esta noche. Pero bueno, ya mañana, pues el que gane, pues vendrá un poco crecido y el que pierda, pues con las orejas un poco gachas. Pero bueno, ya eso ya te he dicho antes que es un pique sano y sin más, ¿sabes?
Alexis, ja que et tinc aquí, parlem pel que fa també una mica la teva figura, no? Que seguim amb aquests calvaris de les lesions. Fa més d'un any, de fet, que vas començar a tenir aquests problemes al tendó, però t'hem vist a les xarxes socials que la recuperació sembla que ara sí va pel bon camí, no? Abans de preguntar-te per això, anem a escoltar un fragment de vídeo que vas penjar a les xarxes socials.
Vamos a intentar batir la marca de hace una semana en el 1000. Y nada, ese último día que iba a correr hasta dentro de igual, no sé, 2, 3, 4 semanas, no lo sé, porque joder, me va a quitar un punto que está ahí molestando y que no nos deja avanzar en la rehabilitación. Así que nada, vamos a hacer el mira, a ver qué tal.
2.50. Me ha muerto la semana pasada.
Això és de fa un mes just, 29 de setembre, si no m'equivoco. Deies 2, 3, 4 setmanes, Alexis, que hauries d'estar sense córrer. Ha passat un mes just. En quin estat et trobes ara?
Doncs just aquesta setmana vaig començar a córrer abans d'ahir i vaig fer un parell de rectes. Ahir ja vaig començar a fer, ja vaig fer 2 rectes i vaig fer una volta corrent sencera i avui hem descansat de córrer i segurament demà tornem a córrer una mica. Aviam com respon el tendó. Fins ara bastant bé. Vull dir, les sensacions després d'aquesta operació han sigut bastant bones, m'ha donat força tant física com mental perquè necessitava un plus per veure que sortia una mica el pou on estan, perquè al final tant el Budo com jo no teníem per què no podia entrenar, si tot estava bé, feia exercici i no em molestava. Llavors, quan vam veure el punt, vam decidir operar-lo i ja et dic que les sensacions són molt bones i estic començant a córrer una mica ara mateix i la veritat és que penso que bastant bé.
Bodo, ¿com ho ves, Alexis? Què tal su actitud en esta recuperación?
No, a ver, yo evidentemente yo lo veo un potencial enorme Porque ya lo tenía, por eso ya en sub 23 era de los mejores obstaculistas de 3.000 obstáculos. Tuvo la mala suerte de romperse el tendón de Aquiles. Está costando arrancar, pero es que realmente hasta que no nos hemos dado cuenta de que tenía una sutura que le hicieron el tendón de Aquiles, que le rozaba y era lo que le molestaba y nos impedía avanzar, pues hasta que no nos hemos dado cuenta de eso, pues no hemos podido dar con el clavo. Ahora ya estoy convencido de que va a ir todo seguido y vamos, el próximo día yo estoy convencido que cuando corra va a hacer menos de 2.50. Y yo soy optimista con la recuperación, evidentemente hay que tener los pies en el suelo, ir en progresión, pero yo estoy convencido de que va a seguir adelante y va a volver pues al sitio en el que estaba o mejorarlo incluso.
Segur que sí, eh? Perquè al final recordem, Alexis, que tot just tens 23 anys i encara tens tota una carrera per davant. Per rematar-ho, Alexis, una mica de previsió, quan creus que et podríem veure competir?
Doncs amb el Bodo hem per dir-ho així, pactat intentar arribar a la pista coberta. No sabem si hi haurà competició o no, però el meu objectiu... Sé que no puc dir ara, arribaré a pista coberta, perquè al final no he començat a entrenar, però si tot va bé, creiem que podré competir a pista coberta. No sabem el nivell, si per fer, imagina't, el 3.000, 9 minuts o 8.15, però almenys el que vull és competir. Així que jo penso que a la pista coberta intentarem estar.
Segur que et veurem ben aviat per les pistes. Alexis Bodo, que aquesta nit guanyi el millor. Alexis, esperem que sigui el Sabadell, eh?
Sí.
Una abraçada per tots dos. Moltes gràcies per aquests minuts aquí a l'Hotel Suís d'avui.
Moltes gràcies.
Ràdio Sabadell.
Tota l'emoció de la Lliga Smartbank en directe a Ràdio Sabadell.
Juan Hernández al xut! Gol!
En cama dreta! Atura Ian!
Arriba Néstor! La vaselina Néstor! Gol! Gol!
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. Passió Arlequinada.
Aquest dijous, a partir de les 9 de la nit i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Club Deportivo Leganés.
Borja Vázquez, Anayener, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido, seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Continuem amb l'Hotel Suís d'avui. Seguim parlant, això sí, del Centre d'Esports, però ho fem ara de les seves categories formatives perquè aquest cap de setmana el seu juvenil A s'estrena a Divisió d'Honor. Després de moltes setmanes de preparació, finalment ha arribat el moment per al conjunt arlequinat en una competició que també tindrà subgrups i dues fases de Lliga. El debut serà Olimpia el dissabte a les 4 de la tarda davant l'Olivar Aragonès. Saludem al tècnic del Sabadell Juvenil, Miqui Lladó. Com estem? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé, gràcies.
Nosaltres aquí ja tenim ganes de veure l'equip, en el seu retorn a la màxima categoria estatal del futbol juvenil. No em vull imaginar vosaltres, després de tanta espera, com estareu.
Doncs amb unes ganes terribles de començar la competició, perquè hem estat moltíssimes setmanes de pretemporada, les últimes tres inclús sense poder disputar partits amistosos, i bueno, il·lusionadíssims i amb moltes ganes.
El panorama, Miqui, la veritat és que no convida gaire a l'optimisme veient com s'estan desenvolupant la resta de competicions i amb aquestes noves mesures restrictives, amb aquestes limitacions perimetrals que s'han imposat a Catalunya. No sé si també us ho podeu prendre més que mai de gaudir de cada partit perquè qui sap si la Lliga es pot aturar en qualsevol moment, no?
Absolutament. Aquest és una mica també el missatge que s'envia. Ja no tant perquè es disputin a la competició, sinó perquè també som l'únic equip del futbol base que tindrà l'oportunitat de jugar, no? Doncs això és un missatge que també s'envia als jugadors, que ho sàpiguen, que disfrutin i que, que aprofitin el moment perquè tal com està la situació doncs es pot acabar en qualsevol moment.
De moment, i toquem fusta que no passi cap altre contratemps, però vosaltres i el Mercantil sereu els únics equips de tota la ciutat que podreu jugar a competició aquest cap de setmana. Ho deies ara, Miqui, que al final, en aquests últims dies, per aquestes restriccions imposades des de la Generalitat, no heu pogut disputar partits amistosos. Un hàndicap, sens dubte. No sé si també heu tingut molts problemes a l'hora de quadrar els entrenaments.
No, jo crec, bueno, s'ha limitat a nivell de partits, entrenaments hem tingut normalitat, hem seguit la dinàmica que tocava, entrenant 4 dies per setmana, però sí que és un hàndicap el no poder disputar partits. Teníem o havíem acumulat 8 o 9 partits fins a l'11 d'octubre, a partir d'allà es van parar, i és una llàstima perquè amb un equip nou on cada setmana compta i el que fas entrenament doncs pugui tenir una aplicació i una transferència després del partit, doncs aquest procés es talla i haurem d'anar directament al partit de l'Olivar i haurem d'haver entès el que hem estat treballant durant aquestes setmanes i posar-ho en pràctica de la millor manera contra ells.
El conjunt aragonès, que visita Olímpia, us ho dèiem al principi, el dissabte a les 4, un equip, Miqui, que com vosaltres ve de pujar després de ser campió al seu grup. No sé si heu pogut estudiar-los d'alguna manera.
Sí, hem tingut accés a algun partit que van disputar en pretemporada, van fer un torneig entre els equips aragonesos de la Divisió d'Honor, vam estar mirant-los, tenim informació, òbviament, d'això fa un mes, probablement hagin canviat tant jugadors dins de la plantilla com processos i maneres de jugar dins de l'equip, però bueno, sempre et dona una idea de què és el que pot haver-hi. Ells tampoc ens coneixen nosaltres, és a dir, per tant aquí és un tema que afecta les dues bandes i ho afrontem amb la màxima ambició. Al final som dos equips nouvinguts a la categoria, però nosaltres som el Centre d'Esport Sabadell, tenim el primer equip a segona divisió, sempre respecte pel rival, però molta determinació per guanyar.
Eloy Pozuela, procedent de l'Adam, David Fetzjula, i no sé ni si ho pronuncio bé perquè és internacional amb les inferiors del Bània i ve del Boavista, Arnau Marcos del Girona, qui per cert, com a curiositat, us va marcar l'any passat a la Lliga Nacional en el duel allà a Vilablareix. Són els tres reforços dels últims dies. Déu-n'hi-do, Miqui, perquè si parlàvem d'un equip molt nou al vostre, ara encara més.
Doncs així és. Teníem ja d'inici 15, 16, 17 incorporacions, n'han vingut més, han vingut l'Eloi, el David i Arnau Marcos. Al final el que fan és millorar el nivell de la plantilla, augmentar la competitivitat interna entre els jugadors i tot el que sigui en aquesta línia és bo per nosaltres. Tenim una plantilla bastant àmplia, tenim 25 jugadors de camp. La gran notícia és que la gran majoria d'ells tenen la capacitat per en un moment determinat estar dins de l'onze inicial, que això és molt bo, i ara és un tema doncs, de nosaltres encertar amb els jugadors que han de jugar un partit determinat i d'ells seguir treballant per tenir el màxim d'oportunitats possibles.
Acabo, Miqui. L'últim cop que parlàvem explicàvem que en el subgrup havíeu evitat cocos com el Barça, l'Espanyol o el Cornellà, i evidentment tindreu conjunts complicats, però per què no es podia ser ambiciosos en aquesta primera fase? Ens mantenim amb aquesta línia o fins i tot hi ha millors perspectives amb aquests nous reforços?
Bueno, ja ho vaig dir també en el seu moment, al final és important la prudència i el realisme, és important la prudència però també el realisme, i el realisme és que no jugarem contra equips molt poderosos de Divisió d'Honor, que en jugarem contra d'altres que també són molt bons, però la realitat a dia d'avui és que tenim una plantilla molt competitiva, tenim bons jugadors de futbol, estem fent les coses bé i s'ha d'encarar tot sempre al màxim, amb la màxima ambició possible. És a dir, no, el discurs de la prudència sempre hi ha de ser, el respecte és una cosa que sempre hi ha d'estar, però també l'ambició de voler guanyar cada partit, de tirar endavant i de no acceptar quasi, no, el fet de perdre, i aquesta és una mica la mentalitat que estem intentant doncs transmetre als jugadors que vagin endavant, que vulguin aconseguir grans coses i tant de bo la competició ens ho permeti i els partits es decantin cap a la nostra banda.
Miqui Lladó, tècnic del Sabadell Juvenil, que tingueu tota la sort del món en aquesta estrena Divisió d'Honor el dissabte contra l'Olivar. Una abraçada molt forta.
Una abraçada per vosaltres, gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes, tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Say that you love me, phone me, phone me. Canviant de registre en futbol sala, arriba la la segona jornada de segona B després dels bons resultats d'Escola Pia i Club Natació Sabadell en l'estrena. Els nedadors són els primers líders del subgrup 3B després del clar triomf per 4-9 a Salou. Ara toca corroborar aquestes bones sensacions davant el Mar Dènia, que visita la ciutat amb la derrota a l'esquena del seu debut contra Indústries B. A priori, tenint en compte els objectius ambiciosos dels de Borja Burgos, s'hauria d'encadenar el segon triomf seguit. Així ho espera el tècnic del club.
Ja no només pel rival, sinó una miqueta pel que hem parlat abans de començar la Lliga i tot, que és que aquest nou format de competició exigeix que hagis de treure 3 punts sí o sí. Sobretot primer per ficar-te en aquesta fase de lluitar pel play-off descent i després perquè com acumules punts, si no sumes lo suficient et pots quedar sense opcions ja en aquesta segona fase.
I més jugant a casa, tot i que això de a casa ho hauríem de dir entre cometes, de la mateixa forma que el grup Zarraona a tercera, el Natació Sabadell s'ha mudat aquest any cap al Pavelló del Nord per jugar els seus partits de local. Un escenari que per Burgos és espectacular, però amb algun hàndicap. Per exemple, que l'equip encara no hi ha pogut jugar, ni tan sols en els amistosos, i tampoc s'entrena allà. I a més, pel tècnic es perdrà una mica l'escalfor que donava Cal Balzac.
Jo crec que sí que és cert que és un millor Pavelló, però poder es pot quedar una mica gran, una mica massa gran, i més ara que no pot entrar quasi gent, però en condicions normals, potser per un derbi, per un partit d'aquests grans, sí que és espectacular, però potser si no seria una mica fred. En canvi, que amb el Sars, pues, garanties que sempre hi havia un bon ambient a nivell de públic, o que la sensació era que hi havia un bon ambient.
Sí, com sigui, aquesta serà la nova seu nedadora aquesta temporada i s'estrena dissabte a les 6 amb el xoc davant el Mar Dènia. A la mateixa hora hi haurà més futbol sala al carrer Garcilaso. La Pia rep el Martorell també amb la moral alta després de començar la Lliga superant per 2-3 el Gasifred Atlético a Eivissa. Si diem que els de Pedro Donoso van iniciar el curs amb bon peu, més encara el rival de dissabte, que és el primer líder del subgrup 3A. Jordi Sardà, jugador Escolapi, admet que serà un autèntic os dur d'arrossegar.
És dels rivals més durs que tenim al nostre grup. L'any passat ja tenien bon equip, si no m'equivoco van quedar cinquens, tenen jugadors de molta qualitat i ja els tenien l'any passat i a sobre han incorporat a 3 jugadors que per mi són molt bons, que són el Coca, el Ramon i el Rusi, i que crec que ens posaran les coses molt complicades. Ho hem d'enfrontar com una final, seguint treballant entre setmana pues, com estem fent fins ara, i centrar-nos en el partit d'aquest cap de setmana, i punt. I jo crec que si realment fem un partit serio i donem tot el que tenim, a pista podem treure alguna cosa positiu.
Parlem també de la condició local, perquè si en el cas del club ara tocarà adaptar-se a les noves dimensions del Pavelló del Nord, en el cas del futsal Pia, el que es notarà més en aquests durs temps que corren és la limitació d'entrada pel públic, que tant es fa notar al carrer Garcilaso. Sardà també s'ha referit a aquest fet.
Aquest any no tenim el hàndicap del públic, que també ens ajuda molt, però bueno, al final nosaltres ens coneixem molt bé la pista, entrenem 2 o 3 dies a la setmana en aquesta pista i som els que estem més ben adaptats. I és això el que et deia, o sigui que al final no podem deixar escapar res.
Insistim en els horaris, tant el Club Mar Dènia com el futsal Pia Martorell, el dissabte a les 6 de la tarda.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Per sobre de 3:45, toca ara parlar d'handbol. El Granollers B posa a prova aquest dissabte la progressió de l'OAR Gràcia. Després d'una estrena dubitativa, els verdiblancs han aconseguit encadenar 2 victòries consecutives que els han fet escalar fins a la 6a posició. Ara tindran davant un dels 4 equips que es mantenen invictes en aquest grup D de la Primera Nacional. Un triomf, això sí, faria que els de Gerard Gomis cessin a la classificació al filial granollerí. Un conjunt que, com reconeix el jugador graciant Pol Torres, ha tingut un calendari més fàcil de sortida, però que, com cada any, compta amb un bloc de molta qualitat.
Cada any tenen una plantilla molt jove, però tenen una qualitat enorme. I,
i cada any doncs, sempre estan a la part alta. El que passa que serà un duel més complicat. Ja et dic, són jugadors molt bons i que porten des de ben petits doncs, sent campions d'Espanya, la majoria. I res, no, jo com a mínim el nostre equip té moltes ganes de jugar contra ells cada any.
Torres viurà demà passat un partit especial. El sènior femení juga la seva germana Mireia i ell també té passat a Granollers.
Vaig passar unes molt bones èpoques allà, quan, sobretot la de juvenil. I res, jo em sento en gran part també de Granollers, encara que tota la vida hagi estat de l'OAR. I mira, és un partit especial que sempre estic esperant amb candeletes. I aviam, també retrobar-me amb antics companys m'agrada molt.
Per cert, que la Mireia Torres no podrà assistir a veure el partit perquè el seu equip està confinat per diversos casos positius a la plantilla. El xiulet inicial de l'OAR Granollers B serà dissabte a les 6 al carrer Bocaccio. Per la seva part, recordem que la plantilla del Creu Alta Sabadell Handbol també segueix confinada per un positiu confirmat i com la setmana passada amb el Palau Tordera, el partit contra el Sant Quirze també quedarà ajornat. Més handbol i més pandèmia, el femení de l'OAR Gràcia tampoc va poder jugar el passat cap de setmana davant l'associació Lleidatana per un positiu i la quarantena de rigor, però aquesta va acabar ahir i, en principi, les de Carol Carmona sí podran jugar aquest dissabte. L'entrenadora gracienca admet que ha estat una setmana força complicada.
Ahir sí que és veritat que, com dius, vam començar a entrenar, però vam ser molt, molt poques, perquè pel tema de la pandèmia i per la reestructuració d'horaris hem hagut d'avançar tots els nostres entrenos, i això ha fet que moltes jugadores per feina o per estudis no puguin venir. I clar, i això sí que ha afectat a la preparació del partit, perquè érem menys jugadores, he hagut de canviar una mica la planificació de la setmana, però bueno, és el que hi ha, hem de viure el dia a dia i esperem, aviam.
Doncs ara toca desplaçament de nou a Terres Valencianes a la pista del Balomano Castellón. Per l'entrenadora Berti Blanca hauran d'estar perfectes si volen rascar alguna cosa.
Ja sabem que és un desplaçament complicat, una pista també molt complicada i un equip que sí que està molt bé, un equip que té jugadores amb experiència i que a priori serà un dels equips que estarà amunt.
El Gràcia Escué del grup C de Plata amb el Casellà encara per estrenar, mentre que les castellonenques són segones amb 8 punts de 10 possibles. Enfrontament dissabte a les 7 de la tarda. I la Vuelta a Espanya es pren un respir avui i demà amb dues jornades propícies per als sprinters abans d'afrontar el cap de setmana les etapes de la Farrapona i l'Angliru. I si no passa res estrany, ho farà amb el sabadellenc David de la Cruz havent perdut una posició a la general. El Despronceda va patir ahir a les rampes de la duríssima ascensió de l'Alt de Montcalvillo i va entrar 15è, a poc més de 2 minuts del vencedor d'etapa, l'eslové Primoz Roglic. El de l'Emirates és ara 13è a la classificació, a 4 minuts i 44 segons de l'equatorià Richard Carapaz, que va mantenir el mallot vermell per només 13 segons respecte al mateix Roglic. Avui, com diem, novena etapa que consta de 157 quilòmetres entre Castrillo del Val i Aguilar de Campo, a Castella i Lleó.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
En final de programa, la Federació Catalana de Tenis Taula ha de triar el seu president a priori abans del final d'aquest 2020. El procés electoral ja és en marxa. A mitjans de novembre, les dues candidatures existents hauran de presentar els avals i a finals de desembre, o a tot estirar al gener, es duran a terme els comicis per evitar així una junta gestora. D'una banda, tenim la candidatura continuista encapçalada per l'actual president, Joan Arnau, que es presenta per últim cop, segons ha comentat. De l'altra, l'alternativa amb Agustí Masip liderant el projecte. I com a curiositat, a Sabadell, en una mateixa entitat, el Ciervo, membres de la Junta formen part de les dues opcions, Joan Almendrós i Isidro Infante, a l'equip d'Arnau i Francesc Castells, el d'Agustí Masip. A les eleccions, per cert, tenen dret a vot els 118 clubs de Catalunya, més d'una representació de jugadors, àrbitres i entrenadors. Un club, un vot, tots d'igual a igual, és a dir, que és una embolica que fa fort saber què votarà el Ciervo tenim membres de la seva junta a les dues candidatures. President Joan Almendrós, què tal, com estem? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Bé.
És sa, no, d'una banda, tenir aquestes diferents visions dins del mateix club, però de l'altra, no em pots negar que és molt curiosa també la situació que s'ha donat.
Bueno, home, jo crec que el primer de tot crec que és evidentment molt sa, no? Vull dir, jo crec que està molt bé que n'hi hagi diferents opinions i bueno, jo ho trobo que és magnífic, no? Bueno, a veure, embolic, bé, home, no sé, no sé tampoc fins a quin punt, o sigui, nosaltres el que sí és ben cert és que tant el francès com jo, quan vam posar de manifest doncs, que, bueno, que ens presentàvem a aquestes eleccions en candidatures diferents, home, el primer que vam acordar és que no faríem campanya electoral, diguem-ne, en l'àmbit del nostre club, no? Això d'entrada. A partir d'aquí, doncs, bueno, veurem, encara la veritat és que no ens ho hem plantejat amb molta fermesa, en el sentit de que a nivell de la Junta, doncs com ho farem, però jo a mi, així d'entrada, potser una opció que m'agradaria és que la gent es manifestés i que els nostres socis es manifestin i al final fer el que ells decideixin, no?
Clar, vull dir... Joan, perdona, però al final també hi ha l'opció de que us podeu abstenir, no? No sé si seria l'opció més lògica o fins i tot, no sé si hi hauria l'alternativa a fer d'una espècie de eleccions primàries dins del club per veure quin és el vostre sentit de vot.
Sí, per això és el que dic, és a dir, realment les dues opcions lògiques serien doncs o bé abstenir-se o bé doncs fer doncs com una mena de votació prèvia, doncs efectivament, com tu has dit, unes primàries, doncs per decidir doncs que en funció de lo que els nostres socis doncs ens diguin, doncs manifestar-ho, no? Home, jo crec que la primera, abstenir-se, potser és una mica injusta des del punt de vista de que, bueno, de que ja que és bo que n'hi hagi aquesta diversitat, perquè crec que és molt bo, i és com penalitzar-ho, no? Llavors, no sé, la veritat és que, com deia, pues, jo crec que una opció interessant pues, pot ser això, de que la gent es manifesti i digui què és el que vol, i al final, a nivell de club, fer el que la gent vulgui decideixi, no? El que els nostres socis decideixin.
Tot i així, com s'està portant això, Joan, dins del club?
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. La veritat és que extraordinàriament bé, com he dit, doncs ni un ni altre doncs ha fet fan campanya per evitar doncs, bueno, evidentment en una època de campanya hi pot haver doncs diguem-ne frecs a frecs i bueno, situacions que potser una mica més, podem dir, més compromeses, no? Amb la qual ningú està fent cap mena de campanya. Dintre del tenis taula és veritat que ens coneixem tots i a veure, no en absolut cap mena de, però que absolutament cap mena de problema, cap ni un, o sigui.
I per cert, Joan, amb l'enrenou que hi ha hagut a Can Barça, per exemple, amb aquesta moció de censura que finalment no s'ha celebrat, tampoc és la millor època de fer uns comicis d'aquest tipus, no? No sé si creieu que les restriccions que han de venir pot alterar el calendari normal d'un procés com aquest.
Et refereixes al procés intern del Ciervo?
No,
al de la Federació Catalana.
Sí.
Bé, la veritat és que la Federació el que està fent és posar-se, el que sí és veritat, és fer, diguem-ne, el que les autoritats sanitàries, doncs, les autoritats esportives ens diuen. I això és el que crec que es farà, és el que s'està fent fins ara, tant a nivell de la programació, reprogramació o anul·lació de competicions, pues com també a nivell de les seleccions. Bé, la situació evidentment sobretot és molt 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 incerta, tots ho sabem, i bé, el que farem serà posar-nos doncs farem lo que les autoritats ens diguin, no? Mm-hmm.
Acabo, president, preguntant per l'estat de salut del Ciervo com a entitat, un autèntic clàssic, no podríem dir, del tenis taula local, sobretot amb multitud de jugadors en les categories de veterans. Quins reptes teniu entre mans?
Bueno, els nostres... home, efectivament, és un club amb una molt bona salut des d'aquest punt de vista, encara que tots són veterans. És un club amb una peculiaritat important, en el que, bueno, tots són veterans, no? El més jove té 50 anys. Llavors, bé... La salut és extraordinària perquè hi ha moltíssima activitat, moltíssimes ganes de fer coses i, bueno, els reptes d'aquest any eren, en principi, a veure, tindrem per primera vegada, doncs, tenim, vaja, per primera vegada un equip a segona nacional i un equip a tercera nacional, llavors mantenir aquests equips a nivell de categoria nacional i després a nivell, diguem-ne, territorial, doncs, bueno, els equips, l'equip de primera territorial mantenir-se també allà entre els grans,
que, bueno, perdona, dos equips que tenim de, a primera de veterans territorial, que és una categoria realment molt forta, en el que hi participen jugadors fins i tot de primera i de divisió d'honor, de primera nacional i divisió d'honor, amb la qual doncs, bueno, mantenir tot això. I en els campionats d'Espanya, si finalment...
Joan, perdona, que ens quedem sense temps i hem de tancar ja el programa. Sí. T'agraïm, si et sembla, en els pròxims dies tornem a parlar de l'actualitat del CIRB. Una abraçada molt forta.
Gràcies.
Ho deixem aquí, ja ho sabeu, avui, 9:45 de la nit, Sabadell-Leganés, amb tota la prèvia a partir de les 9 amb els del Sabadell en joc. Una abraçada molt forta.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.